Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Per dotar Sabadell de més habitatge de lloguer a un preu assequible. Avui s'ha col·locat la primera pedra d'una de les promocions que Vimús aixecaran els pròxims anys a la ciutat. Es tracta de 21 pisos situats entre el carrer Zurbano i la carretera de Barcelona, que haurien d'estar enllestits el desembre de 2022. En l'acte d'aquest migdia, l'alcaldessa Marta Farrés ha assegurat que aquesta primera promoció ha de començar a posar solucions a la falta d'habitatge al municipi i alhora ha de permetre avançar en igualtat i cohesió social.
I crec que avui fem aquest primer pas del que, ja li deia al Toni, del que no hem de parar. És a dir, saben vostès que és una de les línies importants del nostre govern, les polítiques d'habitatge. Avui és aquest tret de sortida de tota aquesta planificació i d'aquesta part d'execució, doncs de dotar-ho en termes econòmics, que no només es tracta de planificar, sinó també de posar-hi diners. I, per tant, doncs és aquest tret de sortida del que espero que amb tots vostès tinguem l'oportunitat en els propers mesos d'anar-ne fent més.
Aquests pisos públics seran els primers d'un total de 528 que es construiran abans no acabi aquest mandat. En total s'iniciaran 8 promocions, de manera que es passarà dels 1.568 habitatges públics de lloguer actuals als més de 2.000. És dilluns 19 d'abril.
Titulars.
Els contagis i els ingressos als hospitals per Covid-19 no s'han disparat després de la Setmana Santa. Així es desprèn de les últimes dades facilitades des de l'Hospital de Sabadell. El Taulí ha experimentat una davallada dels ingressos en la darrera setmana i ara té 131 pacients hospitalitzats. Així mateix, la incidència del virus continua sent alta, però els contagis no s'han arribat a disparar, tant com en onades anteriors de la pandèmia. Daniel López Codina, investigador de Biocom SC, n'ha apuntat les raons en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Un factor, indiscutiblement, és la responsabilitat de la població. Jo crec que al llarg dels mesos hem anat guanyant cultura de fer front a la pandèmia i això s'està notant, malgrat el cansament. L'altre factor, evidentment, és la vacunació, que progressivament cada cop està, diguem-ne, protegint especialment a la gent més susceptible. I probablement l'altre factor és el temps, el fet de que les temperatures hagin millorat, fa que la gent faci més vida a l'exterior, que rebem més radiació ultraviolada, que minimitza la durada dels virus, almenys a l'exterior, que...
En les últimes 24 hores, Salut ha notificat 43 positius més a Sabadell, però cap defunció. Sant Jordi escalfa motors a la ciutat durant la diada que de nou estarà condicionada per la crisi de la Covid-19. Es trauran algunes parades al carrer, però sempre al costat dels establiments. Per als llibreters, les expectatives per aquest Sant Jordi són bones. Joan Fàbregas, de la Llar del Llibre, recorda que la pandèmia també ha despertat el gust per la lectura.
Estàs moltes hores tancat, moltes hores a casa, i tot cansa, tot arriba a cansar, els televisors, els Netflix i els ordinadors i tot això. Llavors, gent que potser havia oblidat la lectura o gent que no l'havia descobert, doncs han descobert que un bon llibre ajuda també a passar les hores molt bé. I a més, doncs, ara que no podem desplaçar-se i viatjar, doncs, per exemple, un bon llibre pots viatjar als llocs més remots del món sense moure't del sofà de casa.
Els llibreters s'instal·laran parades entre dimecres i dissabte, mentre que els floristes sortiran al carrer el mateix divendres i, com a molt, dissabte. En esports, el boia del Natació Terrassa, Víctor Gutiérrez, ha denunciat insults homòfobs per part del jugador de l'Astral Punt Natació Sabadell, Nemanja Ubovic. Va ser en el derbi de dissabte a la piscina dels Agarencs. A partir de les dues, al programa Hotel Suís, escoltarem totes les reaccions a aquest suposat cas d'homofòbia que esquitxa de ple l'esport sabadellenc.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps, Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui esperem que el cel estigui mig ennuvolat en general pel pas de núvols alts i també creixeran alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat més aviat feble i minso a punts de l'interior del quadrant nord-est. També és possible algun ruixat molt aïllat al prelitoral central i al nord de la Catalunya central, amb neu per damunt dels 1.600 metres. La temperatura avui serà més alta, els valors de temperatura màxima en general es mouran entre els 17, 18, 19 graus, més baixes cap al Pirineu, i atenció perquè a ponent es podria fregar els 22 graus. Demà els núvols seran més abundants, de fet durant tota la jornada i arreu de Catalunya. En general el cel estarà molt ennuvolat i ja a partir de mig matí s'esperen algunes precipitacions al terç nord, de neu per damunt dels 1.700 metres, i també són possibles de forma aïllada, intermitent, a altres punts del país, especialment a zones de muntanya i al terç d'oest. La temperatura diurna demà serà més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a les carreteres catalanes, tranquil·litat a aquesta hora, sense cap incidència destacada, segons informa el Servei Català de Trànsit al seu web. I com funciona el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell tornarà a construir habitatge públic 10 anys després de l'última promoció. Aquest migdia s'ha posat la primera pedra de la primera promoció d'habitatge de lloguer assequible que es preveu que estigui enllestida el desembre de 2022. Situada a la carretera de Barcelona amb carrer Zurbano, compta amb 21 habitatges construïts sota criteris d'eficiència energètica. Però els plans de l'equip de govern no s'aturen aquí, ja que aspiren a iniciar la construcció de 528 habitatges en diferents punts de la ciutat durant aquest mandat, amb una inversió de 104 milions d'euros. La primera promoció és especial, segons l'equip de govern, perquè dona el tret de sortida a un projecte que esperen que canviï el mercat del lloguer a Sabadell. Connectem amb el solar on s'està construint. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha recordat que l'accés a l'habitatge és l'element que genera més desigualtat ara mateix. Des de l'Ajuntament volen impulsar diferents polítiques per canviar la situació i la primera passa per influir en el mercat de lloguer. Ho ha expressat així.
Aquestes polítiques públiques d'habitatge no poden ser només 20 habitatges o 30 habitatges o 15 habitatges, perquè això no canvia substancialment a la política d'habitatge de les ciutats. Cal ser molt més ambiciós. Per això estem parlant de 528 habitatges de lloguer, perquè creiem que això sí que comença a tenir incidència de veritat en el mercat. I per tant, i aquest és l'encàrrec polític doncs, que tenim com a govern, no només planificar, sinó també fer que aquestes polítiques públiques siguin una realitat i utilitzar tots els instruments que tenim. M'ho han sentit dir moltes vegades, Bimussa, però també saber de lloguer social, però també doncs, veure amb quins privats podem anar de la mà.
Però la primera promoció d'habitatge de lloguer assequible públic no només és rellevant com a tret de sortida d'aquest paquet de promocions, també ho és per la manera en com es construirà. Primer de tot, canviant el paradigma constructiu i optant per la fusta com a material estructural. N'ha parlat el cap tècnic de Bimussa, Ricard Peric.
L'impacte de la fusta respecte al medi ambient en comparació amb el formigó i amb l'acer és un impacte molt menor perquè el CO2 ja l'ha absorbit i perquè la fusta ens permet un material molt més lleuger, ens permet un material molt resistent i lleuger amb les tecnologies actuals, ens permet, a més, d'una manera indirecta, que gestionin els boscos i, per tant, que gestionin els riscos d'incendi utilitzant la fusta pel mobiliari, per les estructures, per la construcció. Per tant, és una nova mirada, com amb una nova tecnologia podem utilitzar la fusta no només com a ornament, sinó realment com a estructura i com a sistema constructiu i estructural.
D'altra banda, també s'han aplicat altres criteris de sostenibilitat, com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta. Així mateix, la distribució dels pisos també s'ha fet pensant en això, com assenyala Peric.
L'edifici que hem fet, que tingui una certificació energètica A, vol dir que és un edifici que, per tant, que té poc consum energètic, i això ho aconseguim mitjançant millores en l'edificació, amb l'aïllament, millores amb la ventilació, tal com hem quedat, terrasses als habitatges, les façanes aquestes que dèiem ventilades, o SATE. SATE vol dir un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior. Vol dir que utilitzem aquestes zones blanques que estan fetes amb aquest sistema d'aïllament que ens permet protegir molt més l'edifici perquè el protegeixes continu per l'exterior sense ponts tèrmics.
A banda d'aquesta promoció, el govern també té previst construir-ne 4 a Can Gambús, una a la Concòrdia, una a Can Ostrell i una altra a la Roureda.
Gràcies, Karen. Molt bon dia.
Bon dia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de tema. La quarta onada de la pandèmia està sent menys virulenta que les anteriors, una circumstància en la qual hi han intervingut diferents factors. Així ho ha detallat l'investigador Daniel López Codina, del grup Biocom SC, al Cafè de la Ràdio. Apunta que la vacunació, una major responsabilitat de la gent i la pujada dels termòmetres han estat claus perquè l'augment dels casos no sigui tan acusat. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Amb tot, la incidència del virus continua sent molt elevada, en el cas de Sabadell, de 354 casos per cada 100.000 habitants. El risc de rebrot també és alt, se situa als 485 punts, mentre que la velocitat de contagi és de l'1,36. Ara bé, aquests contagis no han requerit tants ingressos com en les onades prèvies, de forma que la pressió assistencial als hospitals no ha crescut tant. Tot i això, Daniel López Codina demana ser prudents per no tornar a anar enrere.
Hem de ser optimistes, per dir-ho així, perquè no ens ha explotat la pandèmia, no estem seguint el camí de França, però hem de ser molt prudents perquè, de fet, tenim una incidència molt alta, perquè encara està creixent. Per tant, ens toca seguir sent prudents, ens toca seguir vigilant.
Per sostenir la tendència positiva, segons l'investigador, cal posar més vacunes a un ritme més ràpid. López Codina ha minimitzat els efectes adversos d'aquests fàrmacs, especialment AstraZeneca i Janssen, i ha animat tothom a vacunar-se.
Però una protecció de pràcticament el 100% de casos greus, de pràcticament del 100% de morts. Si no prens la vacuna, la probabilitat de malaltia és elevada i si emmalalteixes, la probabilitat de tenir efectes greus o de morir és molt elevat. En comparar les dues probabilitats és que és espectacular, realment. O sigui, s'ha de vacunar i s'ha de vacunar amb les vacunes que disposem. Els riscos són tan petits que els beneficis són realment molt més grans.
Segons les dades del Departament de Salut, a dia d'avui a Sabadell ja hi ha 45.259 persones amb la primera dosi de la vacuna, mentre que 13.805 ja tenen la pauta completa.
I si ens fixem en la situació del taulí, també podem constatar que els ingressos no s'han disparat després de Setmana Santa.
Els pacients ingressats al centre sanitari per Covid-19 han baixat als 131, dels quals 28 es troben en estat crític. Tot i això, l'elevada pressió a urgències ha obligat l'hospital a ajornar intervencions quirúrgiques programades. La directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, la doctora Marta Navarro, confia que demà tots els quiròfans tornaran a funcionar al 100%.
Tot i així, hem hagut de, durant la setmana, degut a la pressió que teníem a urgències, que ha estat molt intensa, s'han hagut de suspendre algunes intervencions quirúrgiques, però, donat que la cosa al llarg de la setmana ha anat millorant mica en mica, de cara a dimarts es preveu que probablement tornarem a retomar tota la intervenció quirúrgica al 100% tal com estava previst.
La doctora Navarro també ha especificat que en les pròximes setmanes s'intensificarà la vacunació de grups de malalts prioritaris, com són els pacients amb VIH, amb malalties reumatològiques, autoimmunes o que pateixen altres malalties cròniques.
I amb l'arribada del bon temps, cada cop més activitats es fan a l'aire lliure. És per això que el Departament de Salut està estudiant prohibir fumar les terrasses de bars i restaurants per evitar així més contagis de coronavirus. La normativa catalana estableix ara que no es pot fumar a la via pública si no es respecten els 2 metres de seguretat, una distància que els hostalers i restauradors estan obligats a respectar les seves terrasses. Malgrat això, des del sector creuen que aquesta normativa serà perjudicial perquè arriba en un moment crític per alguns locals.
Jordi Roca, president del Gremi d'Hostaleria de Sabadell i Comarca, apunta que és una mala mesura per al sector que se suma a les restriccions ja en marxa. En la seva opinió, els criteris de salut són totalment comprensibles per evitar contagis de la Covid-19 i pel risc del tabaquisme, però creu que regular-ho només per al sector és un greuge.
La nostra queixa sempre ha sigut el fet de que vols regular unes terrasses i això també podria portar a regular tots els bancs de la ciutat, totes les aceres de la ciutat, tots els llocs de la ciutat on, encara que estiguis a la via pública, tinguis persones al teu costat. Per tant, creiem que si això s'ha de fer en sèrio, doncs s'ha de fer per tothom, no només pels hostalers, que ja estem prou castigats.
Roca assegura que el sector no tancarà les portes, però segur que baixen els ingressos, sobretot a la llarga, quan assegura que tot es normalitza. Des dels locals sabadellencs veuen que aquesta és una mesura que afecta més si el negoci està encaminat al bar i les copes o si és més un restaurant. Escoltem a Llorenç Costa, del Toc al 2, a Jordi Ferruz, del restaurant 23, i en Joaquín, del bar Los Olivos.
Més positiu que negatiu? Segur que no. que ens afecti molt. A veure, el nostre bar està molt enfocat en esmorzars i dinars i, sobretot, ve un públic molt familiar. Ja tampoc no és un bar on vegi la gent fumant molt, molt, molt. O sigui, jo no tinc els cendrers a rebentar al final del dia. Sí que és cert que quan ve un grup de joves o un grup de persones més grans que tenen una reunió, sí que és cert que es fuma.
En el nostre cas, en concret, no ens afectaria gaire perquè som més restaurant i no tenim ni servei ni de bar ni de cafeteria, amb la qual la gent no li molesta. I jo estic a favor de que ho prohibeixin, perquè això, si això ha d'ajudar a que deixin obrir la terrassa i que puguem seguir treballant com fins ara.
No lo sé, porque yo creía que no iba a afectar mucho. Ya, cuando nos lo quitaron de dentro y la gente se ha acostumbrado, pues no lo sé. Ahora mismo lo que pasa es que afecta a todo. Ya, más de uno ya al cerrar por lo mismo.
De moment, Salut Pública estudia la mesura i està pendent d'informes jurídics.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe.radiosabadell.fm.
Passa un minut de 3:15. La nova llei de protecció a la infància s'ha aprovat al Congrés en un clima creixent de la violència sobre els menors. Això ho ha apuntat l'advocada Sandra Burgos, especialitzada en família, en una entrevista al Cafè de la Ràdio. La lletrada calcula que els últims 5 anys els delictes contra els infants poden haver crescut un 40% a Sabadell.
En els últims 5 anys hem tingut un repunt força important. Si en diguessis en percentatge, des del meu punt de vista, això ho hauríem de mirar amb xifres globals, no? Però a Sabadell, des del meu punt de vista, et podria dir que entre un 30 i un 40%. És una animalada. Suposo que també doncs, els últims anys de crisi, una crisi tan perllongada, el tema de la Covid, el tema de la situació de moltes famílies, etcètera, doncs no ajuden, no? Doncs que aquesta violència s'apavaigui, sinó que vagi a més.
La nova legislació pretén prevenir les agressions als infants i també garantir que les víctimes tinguin més marge per denunciar.
Entre els punts principals de la nova legislació hi ha l'ampliació de la prescripció dels delictes d'abús a menors, que començarà a comptar quan la víctima tingui 35 anys i no 18 com fins ara. A més, els menors de 14 anys només hauran de declarar un cop abans del judici per evitar la revictimització. També podran denunciar sols, sense la necessitat d'estar acompanyats d'un adult. Ricardo Iborra, de la Plataforma per la Infància, ha indicat per què això és tan important.
Si ahora tenía que ir acompañado de un tutor o de un responsable adulto para hacer esa denuncia, ahora podrá hacerlo él, aunque tenga 14, 15 o 16 años, podrá acercarse a la policía y hacer esa denuncia, lo cual permitirá que a lo mejor cuando el propio tutor era el agresor, pues romper con esos conflictos de interés, ¿no? Y eso creo que es muy importante.
La llei es va aprovar al Congrés per 268 vots a favor, 57 en contra i 16 abstencions després de 12 anys de lluita de diverses entitats i supervivents. El PNB i Vox hi van votar en contra, els bascos, perquè envaeix les seves competències, i l'extrema dreta per motius ideològics. PDeCAT i Bildu es van abstenir. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 5 nenes i un de cada 13 nens han estat víctimes d'abusos sexuals abans dels 18 anys.
Més coses, el sabadellenc Antoni Garrell serà el nou president d'HM Hospitalers a Catalunya. Demà serà nomenat al capdavant del Consell d'Administració de l'empresa que gestiona 3 hospitals privats i 3 policlínics, tots ells a Barcelona. Entre els reptes que Garrell es posa per endavant hi ha el de continuar expandint el nombre de centres de l'empresa i apostar per la qualitat, la proximitat i la recerca.
HM Hospitalers va aterrar a Catalunya fa 3 anys, el gener del 2018, amb l'adquisició del 50% de les accions de l'Hospital Delfos de Barcelona. Aleshores, el sabadellenc Antoni Garrell ja va passar a formar part del Consell d'Administració com a conseller, un organisme que demà l'escollirà com a president, tal com ha avançat Crònica Global. En declaracions de Ràdio Sabadell es posa els següents objectius.
L'objectiu estratègic és seguir creixent a Catalunya amb més centres, amb policlínics, perquè en definitiva el volum, és a dir, el nombre de llits, el nombre de pacients tractats és el que et permet, a més, avançar amb la mateixa línia que ja s'està fent a la Comunitat de Madrid o que s'està fent a Galícia, que és una aposta decidida no solament per una medicina d'alta complexitat i de proximitat, sinó també amb els camps de recerca i d'innovació. I això només es pot fer si tens un volum determinat. Per tant, la voluntat és seguir creixent.
Garrell combinarà aquesta tasca institucional amb la direcció general de la Fundació ESDI. Assegura que les dues funcions són compatibles i que poden generar col·laboracions productives per les dues bandes.
Notícies migdia.
La celebració de Sant Jordi comença a bategar a partir d'avui als carrers de Sabadell. Floristes i llibreters poden instal·lar les parades davant dels seus establiments durant tota la setmana amb l'objectiu de fomentar unes vendes esglaonades i evitar aglomeracions. De fet, la principal novetat d'aquesta jornada del Llibre i la Rosa és que les activitats no es concentraran al passeig, sinó que es distribuiran per tota la ciutat.
Tot i la possibilitat d'allargar Sant Jordi tota la setmana, els llibreters han acordat posar les parades de dimecres a dissabte. Els floristes, en canvi, prendran la decisió de forma individual. En tot cas, les previsions de vendes són bones després que l'any passat el Sant Jordi es visqués en confinament. Joan Fàbregas és membre del Gremi del Llibre de Barcelona i propietari de la Llar del Llibre de Sabadell.
Crec que anirà bé, perquè jo penso que la gent, molta gent, vaja, està conscienciada de que tenim un problema amb la Covid i que, per tant, doncs, no podem fer coses que provoquin aglomeracions i que provoquin, doncs, allaus de gent, i jo crec que, doncs, el fet d'esponjar-ho tota la setmana, jo crec que anirà bé a tothom, tant a la gent com als llibreters.
Des del Gremi de Floristes de Sabadell confien que aquesta Diada de Sant Jordi torni a portar l'activitat a aquests negocis. De fet, durant el 2020, només 3 de la quinzena de floristeries del Gremi van treballar el 23 d'abril. Ho ha destacat el president de l'entitat i propietari de Garci Flors, Sergi González.
Algú més vendrem perquè tindrem més visibilitat, però no crec que sigui una solució, i després tampoc no s'ha fet gaire campanya a la ciutat perquè la gent s'animi a comprar, no? Potser sí des de redes socials o així, però la publicitat així més visual, els lletreros, aquells il·luminats que n'hi ha a Sabadell o els autobusos, allà no han fet res, i jo no crec que aquesta idea sigui, bueno, no tingui la repercussió que toca.
Tot i que la celebració de Sant Jordi arriba encara en plena pandèmia, també s'han organitzat per a activitats culturals.
Des de l'Ajuntament s'ha organitzat una trobada d'autors al Museu d'Art dimecres, en la qual hi participaran Víctor Colomer, Montse Verderi o Xavier Gual, entre altres. Es podrà seguir per via telemàtica i amb públic restringit. En paral·lel s'ha creat un canal de YouTube per rebre lectures gravades en vídeo del poeta Joan Margarit i Felícia Fuster. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, admet que calia optar per activitats d'aquest tipus.
Les lectures sí, perquè era això, si no, quan ara mateix el que es demana és que estigui en un espai perimetrat o que hi hagi control d'aforament i la gent no està asseguda i escoltant. Clar, aquestes lectures són com molt més espontànies. En principi és un tema que es feia aquí a la plaça el doctor Robert, que, per tant, si tu anaves passejant i estaves fent, doncs, això, clar, com que tot era com una concentració de tots els elements junts, doncs, si tu escoltaves algú que llegia alguna cosa interessant, podies quedar escoltant-lo. Ara és com molt més difícil de fer, hauria de fer cita prèvia, i seria molt complicat. Llavors, hem decidit aquest any tornar-ho a fer a través de gravacions d'enregistrament de vídeo.
Les biblioteques municipals i els museus també s'han sumat al calendari d'actes de Sant Jordi amb activitats com visites al patrimoni, contacontes o exposicions, a més de l'Estruc, que se suma a la programació cultural En vaig venir per estar boig, interpretat per l'actor sabadellenc Pep Muñoz, així com també obres de Sant Jordi al Teatre Arlequí i al Jardinets de l'Espai Cultura de Caixa Sabadell.
Del populisme i l'entrada de l'extrema dreta a les institucions. Se celebra avui una xerrada en el marc de la reunió de la Comissió de la Convivència.
Hi assistiran Héctor Sánchez Margalef, investigador del CIDOP, un centre de recerca en relacions internacionals, i Xavier Rius Sant, periodista i escriptor especialitzat en conflictes. Rius ha passat avui pel Cafè de la Ràdio, on ha explicat que la presència de Vox al Parlament representa una anomalia.
A Catalunya hi ha una anomalia que algun dia els politòlegs hauran d'estudiar, perquè no hi ha hagut mai cap partit que tingui 2 diputats a Madrid, 11 al Parlament, però en canvi no tingui regidors. Els únics regidors que té a tot Catalunya a Vox són els 3 de Salt, que eren ja de Plataforma per Catalunya, i van fer un canvi de cartell, doncs, 2 mesos abans o 3, no?
La ponència començarà a 6:45 de la tarda i anirà seguida de la reunió de la Comissió de Convivència de Sabadell.
3 persones detingudes després que la policia municipal rebés l'avís d'un bar obert fora dels horaris permesos.
Prop de les 9 del vespre d'ahir, els agents van anar al local situat al carrer del Garsuari i Pasqual. A la seva arribada, 3 clients van increpar-los i agredir-los. Se'ls va detenir per desobediència, resistència i atemptat als agents de l'autoritat. Una quarta persona va ser denunciada per falta de respecte als agents. Com a resultat, 3 agents van quedar ferits lleus i va caldre la intervenció de 9 unitats de la policia municipal.
Temps ara per a la cultura. L'últim treball del grup sabadellenc 31 FAM ja es pot escoltar a totes les plataformes. Es tracta de Jetlag.
I ara tots som dolents com bandules per la ciutat. Vesteixen marca que no saben ni com l'han pagat.
El tercer disc de música urbana de la banda conté cançons com aquest Touchdown. Dos dels seus membres, Àlex i Coa, asseguren al programa Matí que pel que fa al seu estil melòdic, ara mateix Sabadell és capital.
Bueno, ahora Sabadell es la capital. Haciendo música urbana ahora mismo somos los que mandamos en Cataluña. Y igualmente, sí, hay muchos grupos, hay mucha gente que yo creo que a partir de que han visto de que la música urbana en catalán está empezando a levantarse, ¿no?, un poco, pues también se han dicho, pues voy a probar yo también, ¿sabes? Siempre he querido a lo mejor hacerlo y pues ahora sí que me animo porque veo que a lo mejor sí que hay un poco de salida, ¿no? Y eso también a nosotros pues nos hace sentir bien porque hemos abierto a lo mejor un panorama que no lo estaba tan explotado y pues estamos orgullosos, no sé.
Seran al Festival Cruïlla el dia 20 de juny i diuen que els van entrar noves convocatòries, però consideren que encara falta recorregut.
El primer concert suspès per culpa de la pandèmia va ser el seu i van aprofitar el confinament per crear. Un dels objectius principals segueix sent el fet de passar-s'ho bé, però han treballat canvis de format.
Digue'm què passarà quan ens trobem un dia de casualitat al tren. Farem com si res, ens saludarem i marxarem.
Consideren que fan música més profunda i melancòlica del que sembla i les seves històries, com la de la Player, que sona de fons, són reals.
Jo crec que totes les cançons que tenim parlem d'experiències, perquè no ens inventarem una pel·lícula, no?
Sí, todos son nuestras vivencias, hablamos de lo que nos pasa, lo que nos puede pasar, de si estamos enamorados, si no lo estamos. No somos falsos en este sentido.
A tot això cal sumar-hi la riquesa de ser 6 membres del grup, cosa que fa que les influències i les idees per experimentar es multipliquin.
Aquesta balada la cantem tots junts el dia que ens trenquin el cor.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recte final del Notícies Migdia, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat que a partir del 26 d'abril s'incrementarà el nombre de dosis que arriben a Espanya per la vacuna de Pfizer.
Las vacunas son la esperanza. Las vacunas salvan vidas, son eficaces y, de luego, son lo que nos va a dar esa vuelta a la normalidad. Pero hoy quiero anunciar que a partir del 26 de abril y durante todo el mes de mayo de Pfizer vamos a recibir a la semana 1.700.000 dosis semanales solo de Pfizer. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es vacunar, vacunar y vacunar. Darle todas las herramientas a las comunidades autónomas de la cogobernanza para que puedan seguir inoculando todas las vacunas a la población española.
I d'altra banda, el Partit Popular retalla distàncies amb el PSOE segons l'últim baròmetre del CIS.
Els populars pugen gairebé 3 punts a costa de Ciutadans, que es desploma després de la moció de censura fallida a Múrcia. Tot i això, segons l'enquesta, els socialistes es mantenen al capdavant en intenció de vot amb un 31,5% dels suports en cas que ara se celebressin eleccions. També pugen en intenció de vot Unides Podem, un 1,1%, després de la sortida del govern de Pablo Iglesias.
Apareixen diversos ninots penjats en ponts de la carretera C-17 i C-25 amb els logotips dels 3 partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP.
Els ninots van acompanyats d'una pancarta on es llegeix "Primer avís, volem la independència" i també recorda que els 3 partits van sumar el 52% de vots en les eleccions del 14 de febrer. L'acció, que no ha estat reivindicada per cap col·lectiu, és similar a la que va tenir lloc el desembre del 2017 quan van aparèixer ninots penjats cap per avall amb els logotips de Ciutadans, el PP i el PSC. Societat Civil Catalana i el PP van denunciar l'acció i els Mossos van obrir una investigació.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García, les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara tota la informació esportiva resumida a l'Hotel Suís. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.